caravaneres i caravaneros, ja som aquí.
Molt bona tarda, és dijous 16 de febrer, dia entre setmana, són les 3 i arranca la caravana al programa de la Ràdio en Català, que té un comunicat important per fer avui. Judit Casillas, cap de política d'aquesta ràdio, deixa de portar tàpers de coliflor a la feina, si us plau. I ho fem, com sempre, amb Núria Rosa, la sotsdirecció d'aquest programa, Andreu González i Nina Agustí al guió i a la producció, el nostre estudiant en pràctiques Pau Canyes, Mercè Mondelo i Maria José Mendoza a les xarxes socials, i ell, qui cada dia de cada dia ens posa la clau al contacte per fer que arrenqui tot plegat, José Matosas. Vámonos, José.
La caravana. Amb Joan Trias.
I ara sí, un cop engegada, coneguem què hi passarà avui a la nostra particular caravana amb aquesta tribu que fa ràdio. Núria Ros, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
En què ens sorprendràs avui a la caravana?
Doncs avui els nostres llavis agafen tot el protagonisme de la secció. S'ho tallen amb facilitat? Si és que sí, quin remei hi poseu? Sou dels que opteu pels típics bàlsams labials o més d'aquells altres que utilitzeu trucs casolans? Sigui com sigui, quedeu-vos, perquè en uns minuts parlem d'això i molt més a la caravana de la caravana.
M'agraden tant els trucs d'aquesta caravana. Nina Agustí, molt bona tarda.
Bona tarda, Joan.
Quina serà avui la pregunta del dia?
Avui a la pregunta del dia parlarem de com saludem a les persones que coneixem i a les que no. Què feu si us venen a donar dos petons i vosaltres aneu a donar la mà? I encara hi posem més entrebancs a tot plegat. Com saludem a una persona que ens agrada i que estem començant a conèixer? En parlarem amb la gent dels carrers de Sants i amb el nostre expert del dia, Julio Panizo, professor de protocol i organització d'esdeveniments a la Universitat de Vic i a la Universitat Nacional d'Educació a Distància.
I m'agrada tant les preguntes del dia d'aquest programa. I aquest dijous volem saber què n'opina la política de les relacions d'agermanament entre ciutats arran del trencament entre Barcelona i Tel Aviv, que ha decidit el govern Colau. Una decisió que ha agradat a uns, degut a les polítiques d'Israel vers Palestina, i ha desagradat a altres per la potència d'ambdues ciutats. Andreu?
Doncs sí, per això ens hi acompanyaran en el debat polític d'avui. Francina Vila, regidora de Junts de l'Ajuntament de Barcelona i al costat oposat de la caravana. Encor Mesa, assessor de l'alcaldia d'En Comú Podem.
M'agrada tant la política... No m'agrada tant. Andreu González, bona tarda.
Bona tarda, Joan.
Bona tarda. Hora de preguntar-nos qui pujarà avui també a la caravana i seurà el nostre sofallit per una agradable conversa, Núria.
Ja fa unes setmanes que es va estrenar a TV3 una nova sèrie d'èxit que retrata la vida d'uns estudiants de l'Institut del Teatre de Barcelona de finals dels 90. Del mateix director de Merlí, Héctor Lozano, i amb actors de renom com Pere Arquillué, Jordi Martínez o Jordi Vidal, s'hi afegeixen a l'elenc noms com el d'Elisabet Casanovas o Alejandro Bordanove, que avui pujaran a la caravana per parlar de Bojos per Molière, del món del teatre i de la seva professió.
Pau Canyes, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
I també cada dijous els caravaneros volem ser educats.
Doncs sí, i és que avui parlarem dels nostres adolescents. Realment ens entenem en la comunicació intergeneracional? Perquè és una etapa tan complicada. En parlarem de tot plegat amb Marta Portero, doctora en neurociències, investigadora i professora de l'Institut de Neurociències de la Universitat Autònoma de Barcelona.
I a partir de les 5 de la tarda, una nova recomanació de Rafa Laguna, un nou tema social per remoure consciències amb Ruth Caral i una nova ruta pel món de la sostenibilitat i la música, Andreu.
L'expert en videojocs d'aquest programa, Rafa Laguna, ens tornarà a recomanar alguns dels videojocs més interessants del mercat i ens hi connectarem a través del seu canal de Twitch. Escoltarem també el nou reportatge social de Ruth Caral, que ens parlarà del suïcidi, i acabarem programa amb Aixa Miró, que ens tornarà a portar una qüestió sostenible, musical i, a més, solidària.
Tot això i molt més a la caravana, un programa sobre rodes. Quatre minuts que passen de les 3 de la tarda. Andreu González aquí. González, he dit?
Joan, no em canvis el cognom, sisplau.
Com a l'Speedy. Tu saps qui és Speedy González?
No.
Clar, és que tenim una època. Andreu, aquí has estat el queixat avui, va.
Doncs avui problemes, perquè clar, venen dos actors que tenen els dos xarxes socials, clar. Perquè
I
són
i
joves.
Xarxes?
Instagram, no? Sí. I ja us podeu imaginar els problemes que he tingut. Però punt positiu per mi, i és que, atenció, ja seguim anterioritat tant a l'Elisabet Casanovas com a l'Alejandro Bordanove. Així que, si voleu, comencem. Primer de tot, he de dir que l'Alejandro té una foto amb l'Elisabet del 12 d'octubre de 2022, on apareixen els dos, amb roba d'anar per casa, i posa el peu de foto. L'esmorzar preferit.
Ai.
Però atenció al que li comenta l'Elisabet. Ves fent cafeteres, TKM. que és el Te quiero mucho. Això ens indica que, senyors i senyores, diria que són companys de pis. I si ho són, no em vull imaginar com deu ser aquest pis.
Els hi pregunto...
Festa por doquier, segurament.
No, home, no, que la gent de la faràndula sempre es porta molt bé.
Sí, perfecte.
Els hi preguntarem, això.
En fi, però si anem al detall primer de l'Alejandro, per exemple, punt positiu, perquè anava tenyit de color ros i he de dir que les samarretes de tires li queden molt bé, la veritat. Sí, sí. D'altra banda, li diria que es tenyís de color rosa, que crec que també li quedaria bé.
Com a tu, eh?
Exacte.
No, conjunt, bàsic.
Pel que fa a l'Elisabet Casanovas, 265.000 seguidors a Instagram, que ràpid es diuen. I té fotos, mireu, normal i corrent, no? A veure, també he de posar en valor l'enginy que té a les descripcions, perquè és bastant graciós. Per exemple, fotografia del 29 de gener, un dia després dels Premis Feroz, que posa... Feroz es ayer, felices soy.
Mira que bé.
Sí. D'altra banda, dir que vesteix molt i molt bé i, per acabar, dir-vos que té cara a persona polifacètica perquè li queda tot bé. Perruca de l'estil Marilyn Monroe, noia de les xiques del cable... Doncs sí, li queda molt bé tot. I per si no havia quedat clar, estan més que aprovats. No té ser el fandom.
Fandom?
Sí, que sóc fan.
Ah.
Vocabulari de teenagers.
Es diu així, fandom,
sí.
Ser fan?
Sí.
Sabia, no tenia ni idea.
Bueno, és el moviment, una miqueta.
Sí, és el grup de persones.
Exacte.
Explica'ns el teu toc, Andreu.
Doncs avui us vinc a portar el toc del Blue Tag. Vosaltres sou més de Celo, és a dir, de la cinta adhesiva, o de Blue Tag?
Jo sóc més de Celo, sí.
Jo també.
Sí.
Sí?
Sí.
Ai, de veritat.
Que el Blue Tag em posa nervioset.
Doncs no, jo us he de dir que em dona gustet el Blue Tag. Sí, sí, i que gairebé sempre l'utilitzo.
Sí que és veritat que dona gustet, però després a l'hora de retirar-lo a paret...
Això és el que m'agrada més.
Una espàtula, eh?
No, això és el que m'agrada més, perquè llavors vas ajuntant petits trossets de Blue Tag, saps? I m'agrada molt la sensació de que s'enganxa i després surt tot net.
Tot net i un tros de paret,
no
també.
No, tros de paret, a veure. Depèn de quina pintura tinguis tu la teva paret.
Pintura.
Si és de bona qualitat, no pot ser.
Ui, Joan.
Ai. Què ho dies, Andreu?
Doncs que et donin pressa al lavabo. A veure, jo ja vaig dir que el tema de parlar, doncs no el suporto, no? Però que et piquin a la porta i et diguin quan et quede...
Ui.
Ja és el colmo. O sigui,
que és el colmo!
Sí, no. És que no sóc Rayo McQueen al lavabo, però tampoc sóc una tortuga. Aleshores, espera't, sí, dona'm un temps, no?
Hi ha bastantes tortugues en aquesta casa, també t'ho dic.
Sí, sí. Sí.
On van al lavabo i no apareixen.
Però no saps si han marxat a casa o...
Però és que a veure...
Això passa.
Jo crec que hi ha d'haver-hi un temps intermig, no?, d'estar al lavabo.
Sí.
Vull dir, llavors jo aquest...
5 minuts...
Escolta'm, si et costa anar de ventre...
Vale, però això és una altra cosa.
Va, prou, que hi ha gent dirant. Què et fa feliç, Andreu?
Doncs, a veure, que per mi sigui juernes. O sigui, és que no us puc dir res més, la veritat. No puc estar més feliç.
Clar. Marxes a Solsona, eh?
Efectivament.
Preparat ja tot?
Sí, tot preparadíssim.
Sí?
Sí, amb molta il·lusió, moltes ganes.
Què es fa aquesta nit a Solsona, per cert?
Doncs avui anem a menjar botifarra a la plaça Major, clar, dijous gras.
Ah, clar.
I després una mica de petxanga.
Sí, eh?
Sí.
Està bé.
Sí, sí.
Pau, què es fa a Vilanova un dia com avui?
Avui? Sí. Avui, doncs, es tira merenga. Merenga per la cara.
Avui és la merengada aquella.
Avui és la merengada, que també es menja botifarra. I el xató. El xató típic de
Vilanova. El xató, que bo.
Sí, amb les seves truites. Avui a la nit també menjaré.
I tant. Està bé, el xató de Vilanova és molt bo, el de Sitges encara més. A propòsit d'un dia com avui, com ahir, perdó, què?
A veure, doncs ahir vaig dir que volia dormir com una rosa, no? Ho he fet, he dormit com una rosa.
Clar, amb
després
cabell,
de mirar...
Com vols dormir?
Ai. Què t'anava a dir?
Oh, Joan, tio.
És que te les deixes perquè...
L'has deixat en safata.
A veure, no, he dormit bé, bàsicament perquè vaig mirar ja el tercer capítol de la sèrie de La xica invisible.
Ai, jo encara l'he pogut veure.
Sí. Molt bé, la veritat. I, a més, també vaig decidir veure una altra pel·lícula d'un thriller policia, que no sé què m'està passant últimament. Sí, que no puc parar de mirar thrillers. I res, després vaig decidir anar a dormir directament.
Està molt bé. No a propòsit?
Doncs avui sí, fer bones fotos sortint de festa. I d'altra banda...
Analògiques,
Què?
Analògiques.
No. L'analògica no es pot portar.
Ah.
No, perquè acaba destrossada, jo crec.
D'aquelles de mòbil, diguem-ne.
Exacte, sí, amb el mòbil. I, d'altra banda, com que venen dies de festa seguits, he de començar a saber gestionar quan quedo de festa. Perquè, us explico una cosa.
Sí.
El cap de setmana passat es veu que jo havia quedat amb dues persones demà.
Ui.
Però no ho sabia, no me'n recordava.
A mi em passa això a vegades, que quedo amb dues persones alhora.
I llavors és com... He de començar a gestionar quan quedo amb una persona quan estic sortint de festa.
Una agenda, Andreu, una agenda.
Sí, clar, però...
Només li falta l'agenda de la festa.
Clar, exacte. Ja prou feina tinc en organitzar-me jo la meva vida amb una agenda d'aquí al programa. Només em falta una altra.
També és veritat.
Gràcies, Andreu.
A tu, Joan.
La cara B, a la caravana de Ràdio Estel.
Parem màquines, avui parem màquines quan passen 10 minuts de les 3 de la tarda, perquè jo he iniciat el programa avui fent un comunicat oficial de la gent d'aquest programa, recordant que la cap de política d'aquesta casa, Judit Caselles, deixi de portar, sisplau, tàpers de coliflor a la feina. Judit Caselles, bona tarda.
Bona tarda.
Avui has portat coliflor.
Avui he portat coliflor i reconec que serà l'últim dia.
Serà l'últim dia, eh? Sí? Ho hem aconseguit?
Ho hem
Bravo!
Aconseguit.
Bravo!
No, perquè reconec que, no...
No, hem dinat amb el teu tàper tancat.
Exacte.
Era impossible, allò, eh?
No, és que no l'he pogut obrir perquè és que em sabia greu fins i tot, eh? Vull dir, és que el nivell és molt heavy.
Casa teva bé?
Tot bé.
Ara has hagut de tirar fluflus o no?
Ara també diré una cosa, eh? Que sóc l'única que m'he cuinat el tàper.
Ah. Sí, clar,
o sigui, sí, aquí, sí. Això té mèrit, també, però reconec que ja, no sé, el pròxim dia me'l faré de macarrons o d'espaguetis, alguna altra cosa, perquè reconec que no porteu coliflor per dinar a la feina.
No, mai.
Això sí, no l'heu guardat al mig de la redacció.
No, m'he faltat.
Encara rai.
Clar, també és veritat.
Que hem dinat al menjador, sí, que això està bé. M'entens què et vull dir? Que
sempre.
Si no, si algun dia em feu enfadar, jo portaré coliflor a la redacció, obriré el tàper i tots molt amics, eh?
Judit Caselles, per últim, ja saps que jo sóc molt fan d'una cosa i ho necessito escoltar per seguir-me un programa com aquest. Jo crec que ens has de brindar un bona tarda dels teus.
Joan, no puc.
No pots?
No puc. És que em posa molta pressió quan m'ho demaneu així, està directament.
Fem-ho diferent. Judit Caselles, bona tarda.
Bona tarda, Joan.
Ja ho tenim. Gràcies, Judit, que vagi molt bé.
Igualment.
Judit Caselles, que la podeu escoltar i seguir els informatius d'aquesta casa, des del Parlament, des del Palau de la Generalitat, en fi, des d'on sigui que hi sigui la informació. I ara sí que obrim la cara B d'aquest programa. Núria Ros, què ens expliques avui?
A veure, doncs avui, un dia més, la cara B us ve a salvar de la ciberdelinqüència.
Bona.
Sí. Què ha passat ara?
Perquè sí, senyores i senyors, els ciberdelinqüents no s'aturen.
Mai.
I busquen totes les maneres possibles per fer-nos mal, per robar dades.
Clar.
O diners, inclús. Heu sigut mai víctimes, vosaltres, d'una ciberestafa d'aquestes?
No. Però he rebut missatges al mòbil.
Missatges sí. Ho han intentat. A la meva universitat ho han enviat tota la universitat,
o sigui,
els alumnes.
Ho han intentat, però no hi heu caigut.
No. Exacte.
Doncs perquè avui no sigui la primera vegada, heu de saber que aquests últims dies ha tornat l'estafa del codi de 6 dígits. Sabeu en què consisteix?
Ni idea. No?
Val. Doncs us explico. En aquest cas, segons ha alertat la Guàrdia Civil al seu compte de Twitter, els estafadors t'envien un missatge mitjançant un xat de WhatsApp, que tothom en té, per tant, molt fàcil, on et diuen textualment: hola, ho sento, t'he enviat un codi de 6 dígits per SMS per error, me'l pots passar, si us plau, és urgent. Ai. No us sona aquest missatge?
Sí, ara que ho dius, sí.
Val. Doncs, clar, què passa? Que si la víctima, en aquest cas, imagina't l'Andreu, no, cau a la trampa i els hi envia aquest codi que demanen de 6 dígits, doncs els hi facilites directament als estafadors el procés que tenen, per tant, tindran accés directe al compte teu, el de la víctima.
Compte, aquí.
Sí. Dir-vos que, tot i que aquesta és una estafa ja coneguda, doncs els agents alerten a la població de que s'ha activat, no?, darrerament. Mm-hmm. Per això la policia subratlla la importància de no compartir aquestes dades amb contactes no coneguts.
Ara.
És a dir, si t'ho faig jo com a broma, diguem-ho, saps? Però no. Per tant, és molt fàcil i molt senzill, eh? Si un número desconegut us envia aquest hola, ho sento, t'he enviat un codi de 6 dígits per SMS, me'l pots passar, és urgent, què hem de fer?
Res.
No enviar-ho.
No fer-hi cas.
Molt bé. Semblen coses lògiques, però a vegades hi caiem.
Sí,
i no m'agradaria pas que us estafessin.
Ara.
Val, porto més cosetes.
Va.
Avui estic generosa i us salvaré la vida per partida doble.
Ara.
Perquè us explicaré què és el que heu de fer quan se us tallen els llavis.
Bona aquesta, perquè això passa amb el fred.
A mi em passa molt.
Us passa o no?
Sí.
La veritat és que poc, eh?
La veritat és que no. Quan era petit, sí, ara ja no.
No, jo quan fa allò fred, sí que...
Sí, a mi em passa molt, no sé si ara em veieu.
Labios divididos.
Sí. Labios compartidos.
Labios compartidos.
Va, tots i totes ho sabem. El fred dels últims dies i també les ventades, doncs, tenen un impacte directe a la nostra pell. especialment en parts delicades com són els llavis, perquè els llavis són molt delicats.
Sí.
De fet, no és cap exageració si us dic que un gran percentatge de la població pateix de llavis tallats durant els mesos de tardor i hivern i que en casos molt extrems doncs, pot ser dolorós, eh?
Sí, tant que fa mal.
Fa molt de mal.
Se t'està obrint la pell.
Clar,
escolta'm.
Clar. Per això, doncs, avui us porto els remeis més bàsics i fàcils d'aconseguir o de fer per alleujar els llavis tallats, val? A
Bravo.
Banda de les cremes labials, teniu alguna idea, algun truc?
Ni idea. La veritat és que solucionaràs bastant la vida, eh?
Sí, és aquesta secció soluciona bastant.
Veus?
Sí. Bé, en primer lloc, un dels remeis que tenim més a mà per alleujar els llavis tallats és l'oli d'oliva.
Ah,
ho sabíeu, això, o no?
No,
però si encara no fa molta cuissó.
No.
Però tu què et penses, que et fregeixen els llavis? No, al contrari.
El tomàquet cou, molt.
El tomàquet? Sí, no ho sabia pas,
això. Les coses àcides, el tomàquet, la taronja, tot això cou molt.
Doncs l'oli d'oliva, que jo personalment no ho sabia,
jo
és
tampoc.
Un excel·lent reparador que el que fa és proporcionar-nos hidratació.
Ah.
Ha sortit un rodolí. I com ho hem de fer? Doncs tirar-nos una ampolla sencera per la cara? No!
Home, no caldria
error,
tampoc,
error.
Que va car l'oli, eh?
Clar, va car i no volem.
Clar.
No. El que ens hem de fer és posar una petita quantitat d'oli d'oliva als ditets, sí? Procés fàcil, i ens l'apliquem suaument amb cutafluix, molt important.
Ah?
Amb cutafluix.
Cutafluix?
Sí,
amb cutafluix. No et quedarà allò, si tens el llavi tallat?
No, perquè ella es refereix al cutafluix que ja està premsat.
Saps els discs desmaquillants?
Exacte.
Correcte. Doncs allà hi poses un parell de gotetes i te les poses pel llavi.
Les restes del cotó?
No, perquè són aquells de desmaquillar.
Val.
Que no deixa,
són,
que no
a veure, imagineu, com una rodoneta plana.
Sí.
Llavors, com ho hem de fer? Doncs unes gotetes i les passem pel llavi. Que no us agrada l'oli d'oliva? Doncs no patiu.
Ni perquè
sí, tant.
Home,
podem
tant.
Recórrer a l'aloe vera.
Ah, clar.
Perquè
no sé per què ho he dit. Aquesta...
Sí.
Aloe vera. És una paraula, dues, molt boniques.
L'aloe
vera.
Aloe vera. Ma què cosa fai con l'aloe vera?
I don't know. Bé, aloe vera o la mel, senyores i senyors.
La mel, també.
No ho sabia. Sí. Magnífic truc.
La mel, com hagis de donar un petó, t'hi has enganxat, eh?
Clar.
I ben dolç que serà, Joan.
Sí, la veritat és que sí.
Esteu donant idees.
La idea de la mel, us he de dir que personalment m'agrada molt, perquè d'una banda et cura aquests llavis tallats i de l'altra pots aprofitar i anar menjant mel.
Ben llaminer tot.
Pots tornar a fer això?
No, però és veritat.
Em sou una mica desagradable, aquesta hora? No, però
No. És
maco, eh?
Sí.
Bé, jo recorreré al tip de la mel, perquè és el que m'agrada més. Val?
Val.
Més cosetes que heu de saber, sí? Quan tenim els llavis tallats, molt sovint tenim l'instint de passar-hi la llengua per hidratar-los.
Sí.
Jo sóc la primera que ho faig. Vaig amb la moto i, com que se m'arresseca la pell, dalt-li, em llapar els llavis. Doncs no.
Error.
I és que aquest moviment provoca que encara ens quedin més ressecs. És a dir, ens estem perjudicant, directament. Per tant, quina és la solució? Doncs no llepar-nos els llavis, bàsicament.
Fàcil.
No, i per contra, beure molta aigua al llarg del dia, perquè així ens hidratem i se'ns curen més aviat.
Bona.
Val? I si tot això que us he explicat no us convenç, doncs no patiu, perquè també podeu optar per les cremes de llavis hidratants de tota la vida.
Clar.
O productes especialitzats per tractar els llavis tallats. Això sí, si imagina't que tu demà, Andreu, tens els llavis tallats i et poses un bàlsam, no es diu, d'aquests, no et pintis els llavis. Per exemple, demà que és Carnaval.
Ah,
no pots posar-te dos capes de pintallavis, perquè llavors no té efecte i estàs... M'esteu entenent?
O sigui, és efecte contradictori, no? Segurament.
Clar, no pots posar dues capes, és a dir, o el bàlsam o el pintallavis.
Val?
I res, que sense maquillar també estem guapos i guapes,
home,
per tant,
clar,
amb els llavis sense pintar. Ja per acabar, com que val més prevenir que curar, els experts també recomanen que quan tinguem els llavis en bon estat, els exfoliem per eliminar la pell morta. Seria com un truc abans de que se'ns tallin, no?
Val.
I com ho podem fer? Doncs fent moviments circulars amb un raspall de dents. Val? Agafeu un raspall de dents, a poder ser que sigui nou, no d'aquests... I aneu fent moviments circulars sobre els vostres llavis. D'aquesta manera, sense fer una pressió excessiva, traieu la pell morta...
Clar, no ho feu amb el raspall de dents elèctric, perquè allò...
No, clar, llavors hauràs de recollir el llavi del terra
i
tornar-te'l a col·locar.
Correcte.
I res, aquests són els trucs per aquests dies de fred i vent, perquè us cuideu els llavis, perquè és molt molest, que se'ns tallin.
Ah, perfecte.
Sí.
Anem a la musiqueta?
Sí, avui la notícia musical ens la porta el grup barceloní Dorian.
Y cuando llega el...
I és que el Gran Teatre del Liceu ja està preparat per una nit històrica de la mà dels Dorian. Molta atenció perquè el proper 15 de juny la banda liderada per Marc Gili protagonitzarà un concert en aquesta emblemàtica sala de teatre d'òpera de la Rambla de Barcelona, que de ben segur quedarà gravat a la memòria del seu públic i en la pròpia trajectòria del grup, perquè, escolta'm, actuar al Gran Teatre del Liceu no passa cada dia.
Exacte.
Per si us interessa, el que us puc avançar és que en aquest concert hi sonaran cançons clàssiques de la banda, com el tema Cualquier Otra Parte, La Tormenta de Arena, que estem escoltant ara mateix, o Los Amigos Que Perdí, himnes molt imprescindibles, no?, que possiblement aniran acompanyats d'altres temes més actuals de la banda, com ara Dos Vides. Tot això, però, com us deia, es farà esperar encara uns mesos. Recordem el 15 de juny, que serà el dia on els Dorian pujaran a l'escenari per primera vegada del Gran Teatre del Liceu. Per tant, de moment, em despedeixo amb ells, amb els Dorian i amb aquest Tormenta de Arena.
Gràcies, Núria.
A tu, Joan.
Te di una cápsula especial.
La Caravana, una tribu de benvinguts que fa ràdio.
Nina Agustí, reportera intrèpida d'aquest programa, d'aquesta ràdio i de la ràdio en català en general, avui ha sortit pels carrers del barri de Sants de Barcelona a preguntar exactament què.
I ara que ja has respirat, mireu, sí. La pregunta del dia d'avui està dedicada a totes aquelles persones que pateixen quan han de saludar algú.
Sí.
Perquè hi ha gent que pateix, eh?
Jo.
No saps com saludar.
Jo pateixo.
Sí, sobretot sí. Gent tímida, no, potser?
Clar, per això t'ho dic.
Sí, quan ets més extrovertit és com, Antonio, que fa molt que no ens
veiem,
saps?
Sí. Antonio.
Per exemple, el primer nom que se m'ha passat pel cap. Perquè avui parlem amb la gent dels carrers de Sants de com saluden a aquelles persones conegudes o desconegudes que es troben, ja sigui al carrer, a casa, al parc del barri, no sé, amb la veïna, el veí, el que sigui, vale?
Sí.
Per tant, la pregunta del dia és senzilla. ¿Cómo saludas a aquellos que trobas pel carrer?
¿Cómo lo saludo? No sé, normal, ¿no? Hola.
Dos besos, un abrazo.
No, hombre, como está el asunto ahora mismo con la cosa, pues saludando a distancia y sin besos, claro. Si no lo conozco nada, no le puedo dar besos.
¿Qué no conec?
Si no conec, hola.
Ay, no sé, da pena.
Normalmente... Sí.
cap cap a dalt, així, i ja està.
O sigui, fas un cop de cap i ja està.
Sí.
La veritat és que cada vegada me avillis menos donar petons. Toc més de hola o una abraçada, però hola i xina. Crec que després de lo de la pandèmia me resulta molt invasiu. Sí, no sé... A veure, mai he sigut sempre de donar petons, però després de la pandèmia sí, és com... me resulta molt invasiu. Entonces, no sé, me sentís més còmoda. Ei, hola, o... no sé, o donar una abraçada.
Jo, quan conozco, un abrazo generalmente, y a quien no conozco, pues hola, y ahora es que vivo fuera de España, entonces muchas veces que tiro la mano por inercia, porque hay gente que el rey de los dos besos, el abrazo en Europa parece que lo llevan un poco más fríos.
Vale. Hola. Hola, hola.
Hola.
Jo sé que sóc una miqueta en contra de dos petons, perquè ho trobo com molt invasiu.
Sí.
Sempre molt... fer dos petons, sí. Vale. Perquè jo, vull dir, me fa hasta mandra saludar amb dos petons. Sí, oi, hola, què tal?
Hola.
Com estàs, bé? Tal? Però bueno, sense contacte físic, encara que sigui conegut o desconegut.
T'ha agradat l'home que deia hola així...
Molt.
Esporàdicament,
Molt.
T'ha agradat moltíssim.
Tu, hola, com... Nina.
Hola, Joan.
Ah.
Tu saludes així?
Depèn de la confiança.
Val.
És a dir,
hola.
Jo, sí, mira, hola, hola, hola.
Hola, què tal?
Jo, si no tinc cap mena de confiança, saludo amb l'hola o donant la mà o alguna cosa d'aquestes. Si tinc més confiança, normalment faig una abraçada. Jo soc bastant més d'abraçada que de petons. A mi els petons no m'acaben d'agradar.
Però ja has de confiar, amb l'abraçada.
Sí, són amics.
I a més, ja has vist que hi ha aquesta distància, que la gent després de la pandèmia ha dit ui, potser que ens distanciem una miqueta de tants virus i tantes coses, millor que no. Clar, espera't, perquè he afegit una altra situació.
Sí.
Val? Ens trobem amb una persona que ens ve a saludar efusivament amb dos petons i nosaltres pensàvem donar la mà, fer una abraçada, o una altra cosa, bàsicament, que no sigui fer aquests dos petons, no?
Sí.
I es crea aquella situació estranya que els dos sembleu com dos jugadors de futbol intentant aconseguir entendre què farà l'altra persona.
Correcte.
Una miqueta així com el tiqui-taca de tota la vida, però
correcte.
Saps, així? Què fas, Joan, aquí, tu?
Mira, jo et diré... s'assembla una mica, però no és ben bé el cas.
Sí.
Jo que normalment vaig cap a Itàlia. A Itàlia fan els petons al revés.
Ah.
Comencen per l'altre cantó, comencen pel cantó esquerre. I sempre hi ha aquell moment incòmode de... Ui, aviam si...
Esquerra, dreta, amunt, avall.
Si xocarem el que no hem de xocar.
Exacte. Entens? Jo intento adaptar-me una miqueta. I són els moments més incòmodes per mi, personalment. Esbrinem què fan els nostres participants d'avui en una situació com aquesta.
Et ve directe a fer dos petons? Però...
Li fai,
però jo per reixances pròpia, no.
No, no.
Ni abraçades, ni petons, ni res. Hola.
Vale.
Zero contacte.
Perquè de vegades la gent és com que t'entra molt ràpid i és com...
Què fas en aquesta situació?
M'adapte, ja van.
Sí?
Sí, però és veritat que tinc un poquet d'incomoditat.
Sí.
Reaccionar al momento. Ver cómo él va a saludar y pues reaccionar.
Normal, pues le correspondo.
Yo ajusto y me adapto a ellos.
Em començo a descollonar.
Sí?
Sí, perquè és molt random el moment, però jo, si no vull donar una abraçada ni dels petons, no ho faig.
Veus? Hem de respectar les intimitats de la gent.
És allò de les bombolles personals?
Sí.
Va, Joan,
que
ara ha arribat el millor moment, perquè és hora de donar pas al...
El bonus track.
Hola, mi bebé. Hey! Hola, mi bebé.
Hola, mi nini, ni.
M'ha encantat. José Matosas està en tot, com
està
sempre.
Platòric, està platòric.
I el bonus track d'avui, Joan, complica la jugada encara més. Ja no són aquests dos jugadors, sinó que encara hi afegim més tensió. Per què? Anem a parlar d'un dels moments més estranys, d'acord? Has tingut una cita.
Sí.
Ens imaginem, eh?
Val.
Has tingut una cita amb algú que ha anat prou bé.
En el meu cas et cal molta imaginació, eh?
Bueno, va.
Tira.
I decidiu quedar un altre dia, eh?
Sí.
Dius, mira, ha anat tan bé que quedem un altre dia. Llavors, arriba el segon dia, la segona cita.
Sí.
Està arribant, tu estàs arribant, us veieu de lluny.
Sí.
Com et saludes?
Home, depèn de com ha anat la primera cita.
Ah, hola, hola. Clar, però si ha anat bé...
Sí, abraçada.
Abraçada,
sí.
Abraçada. Clar, això és un gran què, eh? Moltes persones diuen que resulta incòmode. Deixa'm que t'ensenyi com saluda la gent del carrer algú a qui s'han entès en una primera cita i estan a punt de començar aquesta segona cita. Escoltem-ho.
Es difícil estar. Como me sienta más cómodo, vea que la otra persona se sienta más cómoda. Pero generalmente intentaré ser efusivo, si ha ido bien, si pienso que ha ido bien.
Pues ya es diferente, con ambos besos o el abrazo. Ahí sí, ya, porque hay confianza, ya hay un poco más de confianza.
Pues yo creo que fa molt que no tinc cites, però que, vull dir, ho faria com una persona normal, amb qualsevol persona, vull dir, si ell o ella me ve a donar dos besitos, pues li continuaria, si no, pues per deixar-se pròpia, pues no.
Podria ser com un abrazo, però sí.
si ha ido muy bien, sí. Pero si no, pues lo normal, dos besos.
Home, jo preferiria una abraçada, però segurament me donaria dos petons. I li donaria dos petons, imagina que sí.
Això és incòmode,
vale.
Porque no se sabe, pero yo creo que una abraçada de dos petons. I ja després vamos viendo. Lo chungo son las despedidas. De dir, ara, vale, ara què?
Abraçada, normalment.
I sí que hi ha contacte,
sí.
Eh?
Sí, per quedar bé. No m'agradaria, però...
No t'agradaria? Llavors ho fas per l'altra persona?
Sí.
Sí, no ets de contacte. Sí.
Zero.
Vale.
Cactus.
Vale.
Cactus.
Vale.
Cactus.
Un cactus? Se'ns ha colat per aquí?
Com?
Diu que zero contacte, llavors que hi és un cactus.
Ai.
Mira, jo m'he quedat...
M'agrada molt una altra persona que t'ha dit el complicat. Digue'm. És quan t'acomiades.
Dia adéu.
Sí.
Que làstima, però adiós, és una mica complicat.
Clar,
eh?
Clar, clar,
també.
També.
Ara sí, Joan, escolta la veu del poble, cal que donem pas al nostre expert d'avui. Ell és en Julio Panizo, professor de protocol i organització
d'esdeveniments.
Sí, una miqueta així. A la Universitat de Vic i a la Universitat Nacional d'Educació a Distància, la UNED. Molt bona tarda, Julio.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Molt bé. Què diu de nosaltres la manera de saludar algú?
Bueno, dice muchas cosas porque la forma de saludar en realidad es una cuestión muy cultural. Por un lado, o sea, tenemos mucha influencia cultural a la hora de cómo nos saludamos en cada una de las diferentes áreas geográficas donde nos movamos, pero luego también dice mucho del carácter de cada uno. O sea, hay gente que es más distante y gente que es más cercana, y entonces también en este momento también vemos un poco también cuál es esa forma de ser que tenemos cada uno en el momento de saludar y de despedirnos de una persona.
Claro, Julio, porque ¿hay alguna manera marcada para algún protocol, alguna manera clara de saludar o no es así?
Bueno, a ver, en primer lugar, cuando hablamos estrictamente de protocolo, que se utiliza muchísimo, ¡ay, que el protocolo no deja! Bueno, el protocolo no se mete en ese tipo de cosas, son más convenciones sociales del ámbito de la cortesía, de la educación, de las buenas maneras, las que de alguna forma, en función de los ámbitos, pues es más habitual o es más adecuado un tipo de comportamiento u otro. Uh-huh. Pero en principio no hay una norma estricta. Lo primero que tiene que primar sobre todo es el sentido común y la lógica. Sí. Ha habido últimamente, en los últimos años, con la pandemia, eso ha supuesto un parón, había como un exceso de uso del saludo de los dos besos. Es decir, en cualquier ámbito en el que te encontrases, que te presentaban a alguien, tenías que dar dos besos, quisieses o no quisieses, porque se entendía que era como la forma de saludar y que en muchos casos resultaba muy invasivo para muchas de las personas. Entonces,
claro, sí.
Eso se ha perdido mucho con la pandemia y hemos vuelto un poco a una situación un poquito más normalizada de... Si no te conozco mucho, no tengo por qué hacer un saludo tan próximo y tan cercano como darte dos besos y dejarlo para un entorno más de personas de confianza.
Llavors, Julio, en aquesta segona situació que proposàvem, no?, que sembla que has connectat amb una persona en una primera cita i t'hi tornes a trobar, quan arriba aquesta segona cita, hi ha alguna manera ideal per saludar-la?
Es que realmente lo ideal es lo que a cada uno le resulte cómodo y le haga sentir bien, en realidad. Es decir, cuando saludamos a una persona, lo que estamos intentando es demostrar, pues por un lado, pues que te alegras de verla, que te interesas por cómo está, porque una persona que no tienes interés por verla, buscas la forma de no saludarla o saludas de una forma muy, muy, muy evasiva. Por lo tanto, todo marca el grado de confianza, de cercanía, de interés, de que tengas por la relación, por el contacto con esa persona. Entonces, muchas veces marca mucho el cómo funciona. Tu compañero comentaba antes que él viajaba mucho a Italia y se encontraba con el tema de si se besaban por la izquierda o la derecha. En Italia, por ejemplo, cuando te presentan a alguien, sea hombre o mujer, en cualquier ámbito, siempre el primer saludo con una persona siempre es dándose la mano.
Sí, señor.
Y en el momento después de ese contacto, de esa relación, de si ha ido bien, si te han presentado amigos, dependiendo de cómo haya ido, después se pueden despedir con dos mesos o te siguen despidiendo con la mano.
Clar. Julio, abans ho comentaves, aquesta, i ara també una miqueta, és important saber la zona geogràfica on estem. És important també informar-se de com és cada lloc en aquest aspecte quan viatgem.
Sí, sobre todo en el ámbito profesional. Hoy en día se utiliza mucho en el ámbito profesional de empresas que hacen contactos, negocios con el extranjero. Sí que es aconsejable informarse de cuáles son las costumbres del sitio donde vayamos. Partiendo de que en todos los sitios la gente es muy respetuosa de que entienden que allí la costumbre es hacerlo así. Todo el mundo sabe que en España no damos dos besos, que en Latinoamérica se dan uno, que en Francia se dan tres. Son como prototipos que ya conocemos, pero siempre es aconsejable como una forma de acercarnos, de intentar ser más próximos a las costumbres del sitio que visitamos, informarnos de cuál es la costumbre o lo más aconsejable en función del ámbito en el que nos estemos mirando, sobre todo porque en el ámbito empresarial muchas veces puede afectar al desarrollo de esa relación de negocios posteriormente.
Uh-huh. Julio Panizó, professor de protocol i organització d'esdeveniments a la Universitat de Vic i a la Universitat Nacional d'Educació a Distància, a la UNED. Moltíssimes gràcies per pujar avui a la caravana per explicar-nos-ho tot plegat. Que vagi molt bé i fins aviat.
Muchas gracias y un saludo a vosotros.
Gràcies, Julio. 5 minuts que passen de 3:45 de la tarda. Gràcies, Nina. Fins ara.
A tu, Joan.
Mira, avui ens saludem. Espera't.
Ui. Està intentant xocar la mami. Vinga, va, 1, 2, 3 i... No, ho estem fent. 1, 2, 3 Va, sí.
Ara.
Vinga, molt bé. Ara, clar sí. Que sí, Joan.
Que vagi bé, eh?
Igualment.
Nosaltres que anem a publicitat i de seguida encetem un nou mar o muntanya aquí a la caravana. Fins ara.
Ràdio Estel.
Amor, m'hi han agafat.
Oh, que bé. Quan comences?
Dimarts. Espera, agafo el tren i ara en parlem a casa.
El teu dia a dia no s'atura i volem que continuï així. Per això continua gaudint dels abonaments de Rodalies i Mitjana Distància gratis i els d'Alta Velocitat de Mitjana Distància al 50%. Informa-te'n a renfe.com. Registra-t'hi, anticipa el teu viatge i evita les hores punta.
Renfe, el teu tren. Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana. Govern d'Espanya.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
La Caravana. Una tribu de benvinguts que fa ràdio. A la Caravana... Mar o muntanya.
Vinga, va, 7 minuts que passen de 3:45 de la tarda i aquest dijous, us ho dèiem abans, eh? Volem saber què n'opina la política de les relacions d'agermanament entre ciutats arran del trencament entre Barcelona i Tel Aviv, que ha decidit el govern Colau, una decisió que ha agradat a uns degut a les polítiques d'Israel vers Palestina i ha desagradat a altres per la polèmica, per la potència d'ambdues ciutats. A tot plegat, però, grups de l'oposició al consistori barceloní, com Junts, Ciutadans, Partit Popular i Valents, han forçat un nou ple a l'Ajuntament, que a priori i previsiblement podria ser el proper dia 24, per abordar una qüestió sobre la qual no hi estan d'acord. És per això que avui ens visiten a la caravana Àncor Mesa. Ell és assessor de l'alcaldia d'En Comú Podem a l'Ajuntament de Barcelona. Àncor, què tal? Bona tarda.
Molt bona tarda, encantat.
I Francina Vila, regidora de Junts a l'Ajuntament de Barcelona. Francina, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Primer, sí que m'agradaria que ens informéssiu una mica, vosaltres que sou de l'Ajuntament i ho sou de tot plegat, de què serveix un agermanament entre ciutats?
Doncs generalment els agermanaments entre ciutats el que possibiliten és com una via més de desenvolupament de col·laboracions i, diguem-ne, d'intercanvi de recursos, de projectes, etc. I sobretot, i diria que no menys important, la simbologia, diguem-ne, de trobar-nos, diguem-ne, en la mateixa onda, per dir-ho d'alguna forma, ciutat que s'agermanen.
Francina.
Sí, entenc que és un espai de treball que serveix per trobar complicitats entre ciutats que poden o no tenir característiques similars o, si més no, interessos tant regionals com temàtics comuns i que, per tant, és un pont de treball des del punt de vista d'obrir ponts també entre la ciutadania, no? O fins i tot, segurament el més rellevant, entre els propis treballadors d'un ajuntament i un altre que comparteixen bones pràctiques o s'estableixen estratègies comercials o de cooperació o culturals.
Dit això i explicat això, i ho volia fer perquè a vegades parlem d'agermanaments entre ciutats i no sabem ben bé els ciutadans de què estem parlant, i us agraeixo totes aquestes informacions que ara ens comentàveu. Àncor, el govern de Colau heu decidit trencar relacions amb Tel Aviv. Per què?
Sí, el govern de Barcelona en Comú, bueno, el govern de coalició, però en aquest cas, diguem, l'alcaldessa de Colau, ha decidit, en realitat, executar el que part de la ciutadania l'estava demanant amb una iniciativa que havia portat endavant més d'un centenar d'entitats de la ciutat, a més, molt variades, des del Sindicat de Llogateres a Amnistia Internacional o associacions jueves també, que hi demanaven precisament el trencament de relacions o la suspensió, de fet. El termini adequat és suspensió, no es trenca res, sinó que es suspèn el que ja estava implementat fins que no canvia la situació, i que havia estat recolzada aquesta iniciativa per més de 4.000 veïns i veïnes de Barcelona. Llavors, l'alcaldessa Colau el que ha fet és ha rebut una iniciativa ciutadana que ha sorgit de la societat civil de Barcelona, molt variada, i, diguem-ne, l'ha acceptat i l'ha fet nostra, d'alguna forma.
Francina, Junts ja està en contra d'aquesta decisió.
Sí, ja estem en contra perquè creiem que precisament el paper, l'aportació que poden fer les ciutats al món i a la política internacional, per dir d'alguna manera, i quan parlem, per exemple, doncs, d'Israel i Palestina, és evident que hi ha un conflicte que té drames i té situacions molt delicades a nivell local d'allà, però també té, no?, impactes a nivell internacional. Creiem que precisament són les ciutats que amb la seva diplomàcia, entre cometes, poden teixir ponts de diàleg. Aquest agermanament era tres bandes. Era Barcelona amb Tel Aviv, però també amb Gaza. Llavors, no hem acabat d'entendre el per què Barcelona, que sempre ha sigut una ciutat de pau, una ciutat de diàleg, i que, a més, doncs, n'hem volgut fer, a més, una explicar que era una característica pròpia de la ciutat i de la seva ciutadania, i fins i tot de la seva administració, ara decidim trencar aquests ponts de diàleg quan creiem que són necessaris pel conflicte complex que és l'àrab i l'israelià. Després també, home, hem sigut crítics nosaltres pel moment. És a dir, és un conflicte que fa dècades que dura, malauradament, i és curiós...
Des del 68, una cosa així.
O fins i tot abans, no? Però és curiós que a tres mesos de les eleccions municipals, quan sembla que el govern municipal, concretament Barcelona en Comú, o la figura de l'alcaldessa Colau, pot estar molt en entredit i pot estar qüestionada, i per tant fins i tot amenaçada la seva continuïtat, necessiti abanderar o sortir endavant amb determinades causes, que és cert, doncs, que segurament, doncs, tenen el recolzament d'una part de la població, però és que no és el sentit majoritari de Barcelona. No crec que, en general, la ciutadania de Barcelona aposti perquè el seu ajuntament tanqui portes al diàleg, no? I això que dèiem d'un agermanament, de teixir complicitats, a més, en unes zones que, precisament, la població civil el que necessita és molt oxigen i molta col·laboració i reba inputs també per part de l'exterior. Per tant, nosaltres hem sigut crítics, creiem que és un error. Un error també perquè, home, això també té un impacte amb els ciutadans barcelonins que són jueus. D'alguna manera també s'han sentit qüestionats, i només cal veure la reacció, per exemple, de la comunitat israelita de Barcelona, que el mateix dia que l'alcaldessa, una hora abans, anunciava aquesta suspensió, i després hi havia l'acte d'entrega de les medalles centenàries de la ciutat, la comunitat israelita de Barcelona, que rebia la medalla perquè, no, va néixer a Barcelona el 1918, no van voler fer acte de presència. Per tant, té unes conseqüències, pot ser fins a un punt simbòlic, i per tant també, d'alguna manera, utilitzar un conflicte tan acarnissat i tan complex, perdó, que ho digui d'aquesta manera, però per aconseguir rèdits electorals, a mi fins i tot em sembla que és una falta d'ètica, no?
Àncor.
Sincerament, crec que si pensem en la majoria de la ciutadania de Barcelona, crec que majoritàriament aquesta ciutat està per la pau i està radicalment en contra de les vulneracions de drets humans i radicalment en contra dels estats que incompleixen els drets humans. Aquesta crec que és la majoria de Barcelona. Hegemònicament, la ciutat de Barcelona ha estat una ciutat de pau. I aquesta suspensió de relacions, exacte, d'agermanament amb Tel Aviv i de relacions amb el govern de Netanyahu, un govern d'ultradreta exageradament radical i racista, a més, respon no a cap moment, diguem-ne, del mandat, ni a cap mes en concret, sinó respon a una, diguem, a la resposta a una petició que s'havia fet des de la societat civil. Coincideix amb el tempus, precisament, aquesta recollida de signatures per part d'aquestes entitats, el creixement, de la gent que s'adheria i de les personalitats, a més, rellevants de la pròpia ciutat que s'adherien a aquesta demanda, i s'ha donat cabuda a la demanda. No es trenca cap pont de diàleg amb la gent que està construint la pau. De fet, continuem en diàleg i en col·laboracions amb les entitats jueves i palestines que hi treballen per la pau. El que nosaltres trenquem són relacions amb, diguem, els responsables institucionals d'una política que crec que la major part de la població d'aquesta ciutat veu com un trencament sistemàtic de drets humans.
T'ho pregunto encara.
I una última observació només. Crec que és un error, un greu error, comparar ser jueu amb la política de l'Estat d'Israel. Això crec que és molt injust i, de fet, deixa com fora, diguem, de la seva identitat a molta gent jueva que està radicalment en contra de la política racista d'Israel.
Deia, t'ho pregunto encore perquè ho deia la Franzina, fins a quin punt és contradictori que es trenqui l'agermanament en Tel Aviv i alhora amb Gaza?
Sí, no, en Gaza no es trenca cap agermanament.
No va junt?
No va junt.
Val.
No va junt. O sigui, nosaltres hem trencat... Hem deixat en suspens les relacions amb l'estat d'Israel i això comporta el trencament de l'agermanament amb Tel Aviv. No en Gaza, que de fet tenim molts projectes de col·laboració i doncs de fet estem contribuint moltíssim a endreçar una mica l'urbanisme de la ciutat, que de fet ens ho han demanat i allà a Barcelona està també ajudant.
Francina.
L'agermanament era a tres bandes, Barcelona, Tel Aviv, a Gaza, i tenia molta intencionalitat que fos d'aquesta manera. Jo crec que, a més, aquest agermanament a tres bandes posa de manifest el tarannà de la gent de Barcelona. La gent de Barcelona apostem per la pau, però també pel diàleg. I crida l'atenció l'alcaldessa com va verbalitzar aquest trencament o aquesta suspensió, perquè deia... L'alcaldia de Barcelona trenca relacions amb l'estat d'Israel, cosa que això des del punt de vista diplomàtic no existeix. Una ciutat no té relacions amb un estat i, per tant, es veu fins a un cert punt que hi ha una utilització, no, de tot plegat. Nosaltres no entenem per què no es pot seguir treballant en una ciutat que fa polítiques doncs, molt properes a la ciutadania, perquè no puguem seguir compartint el know-how. A més, amb una ciutat que compartim una zona geogràfica molt concreta, que és la Mediterrània, i que tenim molts interessos compartits. Tel Aviv és una de les ciutats segurament més progressistes de la zona, des del punt de vista de drets humans, des del punt de vista d'avenços fins i tot científics, de tecnologia, i crec que a Barcelona hi ha de tenir interès en poder treballar. Més enllà del conflicte àrab-israelià, que és evident que quan hi ha vulneració de drets humans, doncs som els primers que hem de sortir a denunciar-ho. Es parla de vulneració de drets humans, fins i tot d'apartheid, que em sembla que, a més, utilitzar l'apartheid, que era un règim totalment no, que segregava i que deixava d'otorgar drets a una part de la població, comparar-lo amb el que està succeint a Israel, o concretament a Tel Aviv. Si un va a Israel, doncs veu que hi ha ciutadans que són àrabs, hi ha metges que són àrabs, hi ha polítics que són àrabs, per tant, no és veritat que hi hagi una apartheid. Sí que hi ha un conflicte armat, que és molt delicat. Si realment l'alcaldessa el que pretenia era fer un clam per evidenciar una vulneració de drets humans, doncs també hauria d'haver trencat, per exemple, els agermanaments amb ciutats de l'Iran o l'agermanament amb l'Havana, no? amb la ciutat cubana, perquè també són règims totalitaris, aquests sí, no demòcrates, en el qual sí que hi ha una vulneració sistemàtica dels drets polítics, dels drets de les dones, de les persones homosexuals, i en aquí no hem sentit a dir res de res. Per tant, nosaltres tornem a reiterar que és un error. A més, és un error pel tempus, perquè posa de manifest les necessitats que té Barcelona en Comú doncs, de treure pit d'alguna de les icones històriques de l'esquerra d'aquest país, i ho lamentem perquè estan utilitzant un conflicte que és molt delicat pels propis interessos partidistes.
Abans de contestar encara a mi, ja ho sabeu, que m'agrada anar preguntant i posant dubte coses que aneu dient. Francina, abans deies el que ha fet el govern Colau és una política electoralista en cert sentit perquè anem cap a unes municipals. La meva pregunta és, portar això en un ple extraordinari no és una mesura electoralista, també?
És una mesura reactiva davant d'una situació que creiem que no és correcta. Perquè, a més, l'alcaldessa, fa una alcaldada, que és un decret. És a dir, no s'atreveix ni a passar per un plenari aquesta decisió perquè sap, en el fons, que perdria aquesta decisió. Llavors, fins i tot, també, d'alguna manera, minimitza o menysté els propis mecanismes democràtics que tenim a l'Ajuntament de Barcelona. Per tant, ella davant de la pèrdua d'aquesta possible votació decideix agafar ella el micròfon, fer la gran declaració amb tot el que ha comportat, que jo considero que el que ha comportat bàsicament és malestar. I crec que en aquests moments Barcelona no ha de ser referent al món per generar malestar, a més, en conflictes que realment hi ha molt de patiment.
Encara sí.
Sí, jo insisteixo que estem canalitzant una demanda ciutadana que, a més, ha seguit, diguem, els procediments de la nova normativa de participació ciutadana de l'Ajuntament de Barcelona, que permet que la ciutadania s'organitzi i demani a l'Ajuntament que faci gestos com aquests i implementi polítiques, a més, etc. A més, hem de recordar que, a més d'aquesta iniciativa ciutadana, en relació al lloc que ocupa l'Ajuntament de Barcelona i les seves relacions internacionals i la seva incidència en termes de cooperació, que també, davant la guerra de Putin, hem suspès també l'agermanament que hi havia amb Sant Petersburg. I jo el que em pregunto és si això també comporta, és una mala decisió, si comporta també que no estem treballant per la pau i que també som algú així com antipoblació russa o algú així com s'està hiperbolitzant avui en dia. La veritat és que al seu dia jo no vaig escoltar que ningú digués res perquè es trenqués aquesta relació. Crec que és just fer això, perquè és un gest simbòlic i, a més, és un condicionant internacional cap a la legitimació de determinades polítiques que s'estan portant per part dels estats, en aquest cas una guerra directament que ha iniciat Putin amb Ucraïna, i que, de fet, nosaltres amb Ucraïna i amb Kiev, Barcelona s'està comportant com de les principals ciutats d'Europa que contribueixen, que ajuden i que estan al peu d'allà del carrer. De fet, la nostra alcaldessa va anar a Kiev a donar suport a l'alcalde i a tot el, i a revisar una mica també com està tot l'ajut que hem estat enviant i a enviar més. O sigui que sí, és fonamental, diguem, els papers que poden jugar les ciutats i especialment Barcelona com una ciutat global i referenciada al món en el context de justícia global en el món. Apartheid, no ho dic ni jo, ni ho diu l'Ajuntament de Barcelona, ni ho diu necessàriament aquesta gent que ha presentat aquesta iniciativa només. És que ho ha dit la ONU, és que ho ha dit el Parlament de Catalunya, directament al juny, que va declarar que la situació que viuen els palestins als territoris ocupats per Israel és una situació d'apartheid. És que no oblidem que allà s'estan fent murs per dividir població. Ens portaven la mans al cap quan el Donald Trump volia fer un mur entre Mèxic i Estats Units, i evidentment el gran muro de Berlín, quan va caure, tothom ho va celebrar. Llavors, jo el que convido a la gent és a celebrar o a celebrar que estem donant passes valentes com a institució, que estem, de fet, donant, diguem, com, o portant la iniciativa a la que molta gent s'ha afegit. O sigui, hi ha premis Nobel que han signat un manifest en el recolzament al que hem fet. A més, hi ha personalitats com molt, molt conegudes com Judith Butler, com Elena Maleno, com Angela Davis, com Viggo Mortensen, com Ken Loach, etc, que han signat explícitament el suport a Barcelona per la decisió que s'ha pres. I jo el que ara em pregunto és on està el manifest i quina gent dona suport a recuperar les relacions a un estat que està implementant una política racista clarament i d'apartheid amb la població palestina.
Abans de contestar, Francina, clar, a mi em genera el dubte, si ho mirem a la inversa, Anchor, per exemple, sí. Tu trobaries bé que per preguntar, tu trobaries bé que qualsevol ciutat europea, per exemple, trenqués relacions amb Barcelona perquè hi ha una valla a Melilla?
Però amb Barcelona, perquè Barcelona fos la responsable de la valla de Melilla, vols dir? Si nosaltres...
Perquè forma part d'un estat que...
Bueno, si es declara... Si l'Ajuntament de Barcelona es declara clarament a favor de que hi passi això, doncs que la gent s'ho pensi, de veritat. Jo fins i tot s'ho pensaria.
Però
radicalment en contra d'aquest fet, concretament. I, evidentment, som defensors a ultrança dels drets humans.
Francina, ara sí.
No m'ha semblat interessant la comparació que feies, perquè tota l'estona es parla d'Israel i Tel Aviv és una ciutat, a més el govern que hi ha en aquests moments, no té res a veure amb el govern que hi ha a l'estat d'Israel, per tant, em sembla que és forçat, i es força políticament per algun motiu. Perquè, perdoni'm que li digui, no és per comparar les situacions, però l'alcaldessa canalitza aquelles peticions ciutadanes que li interessa, perquè per l'1 d'octubre crec que hi havia bastants clams populars en el nostre país, a la nostra ciutat, i l'alcaldessa, per exemple, no va voler cedir les escoles per fer el referèndum. Vull dir que Barcelona en Comú i l'alcaldessa...
Va anar a votar, fins i tot.
L'alcaldessa va anar a votar a títol personal com a ciutadana, cosa que em sembla perfecta, perquè cadascú va fer el que va considerar oportú.
I no depenia del consorci d'educació?
No va signar cap decret, i saben perfectament vostès que va ser la consellera qui va haver d'assumir aquesta autoritat, perquè la cessió dels locals de les escoles Barcelona la té...
El consorci, que jo sàpiga, que és 60% Generalitat, 40% Ajuntament, que jo sàpiga, vaja.
I ho signa l'Ajuntament de Barcelona. No vull entrar en aquest debat, però sí posar de manifest que hi ha determinats clams populars que l'alcaldessa es fa seus i d'altres que no. I, per tant, fa un ús partidista d'aquests clams, en aquest cas ha sigut d'aquest recull de signatures, per utilitzar un conflicte a favor seu i per tenir visibilitat. Avui estem parlant aquí, per què? Doncs perquè la senyora Colau va anunciar que simbòlicament trencava aquest agermanament i, per tant, doncs, és una utilització de cara als mitjans, de cara a tenir doncs, projecció per, d'alguna manera, també fer cortina de fum sobre la mala gestió del govern municipal. Ara mateix, quan veníem cap aquí, sortien les xifres, per exemple, de victimització de delictes a la ciutat de Barcelona. Anem molt malament, i anem molt malament perquè hi ha un govern que no fa bé les coses. Ara sí, agafar pancartes, banderes i fer proclames simbòliques, sí. Potser el que hauríem de fer és passar l'acció i passar la solució dels problemes reals que té la gent, i fins i tot si ens volem embolicar amb conflictes internacionals, els problemes reals doncs, que té la gent en aquesta zona del món que és prou complicada.
Encara és això una cortina de fum?
Sincerament, pel que fa a la seguretat, o sigui, recordar que també hem d'ajudar entre tots i totes a ajudar, de fet, a que la gent d'alguna forma també es fiï dels fets que estan passant. I és que fa, crec que més d'un any i mig, que no paren de baixar l'índex de delictes que es donen a Barcelona, i a més això va a la part de l'augment en més de 1.000 agents a Guàrdia Urbana i la presència cada vegada més notòria de Mossos d'Esquadra a la ciutat. A banda d'això, insisteixo, jo crec que les institucions haurien d'estar sempre al servei de la ciutadania i escoltar sempre les iniciatives ciutadanes. Jo crec que en aquí s'està responent precisament a un clam d'entitats que hi treballen cada dia per la pau en allà. O sigui, les entitats que han presentat aquesta iniciativa són les entitats que cada dia hi treballen per la pau entre Israel i Palestina. Llavors, crec que són ells els que més coneixen l'escenari que hi ha i, sobretot, els que més saben les conseqüències que poden tenir aquestes coses. Si ha sortit d'ells demanar-nos a l'Ajuntament de Barcelona que suspenem les relacions amb l'Estat d'Israel i, per tant, diguem, la suspensió de l'agermanament amb Tel Aviv, que va derivat d'això, és perquè saben que té conseqüències bones en la construcció de la pau. I jo crec que va ser hora que més institucions europees comencin a ser valentes, tan valentes com s'està fent amb Rússia, amb tota la raó i la justícia, perquè em sembla una autèntica bogeria el que ha fet el Putin, però que a més no podem permetre aquesta violació, diguem, del dret internacional sistemàtic, com ha fet també Israel. Llavors, trobem a faltar, com ha fet ara Barcelona, més ciutats, més entitats, perdona, més institucions europees que donin el pas endavant de valentia, com s'ha fet en Rússia també.
Però Barcelona no ho ha fet, ho ha fet l'alcaldia, perquè ho hagués fet Barcelona si hagués passat pel plenari. A mi em sembla molt bé escoltar la ciutadania, plenari, no? Les entitats expertes, qui es mobilitza, qui té coneixement, però al final les decisions les hem de prendre els càrrecs electes.
Sí,
jo, més que democràtic que tenim per passar aquestes decisions és el plenari, i això l'alcaldessa no ho respecta.
Sí, jo li convidaria a la resta de partits, especialment els de la dreta, que són els que sembla que més d'acord estan en no trencar o no suspendre aquestes relacions, a escoltar la gent i a sumar-se.
Creieu que això és una cosa d'ideologia? És a dir, creieu que això va per dreta o esquerra?
No ho sé. Exacte, és que s'ha donat la coincidència, això sí. Com a mínim s'ha donat la coincidència. Curiosa coincidència, no sé, fins aquí. Jo igualment sigui
dic que està en contra, també.
És el discurs fàcil. Quan una cosa no agrada, que és la dreta, vaja, no sé, i també posar etiquetes.
Jo aquí simplement la coincidència. Jo igualment, sigui de la ideologia que sigui qualsevol partit, jo li convido a escoltar les entitats, a escoltar la ciutadania i a sumar-se a la iniciativa.
Soc conscient que faré una cosa lletja, perquè no els hem convidat avui i perquè no ho hauria de fer. Però m'ha cridat molt l'atenció i vull comentar-ho. I, evidentment, si vol tenir resposta en algun dia Jaume Collboni, ja sap que té el telèfon obert d'aquesta emissora i d'aquest programa per quan vulgui. Però sí, fa poques hores, Jaume Collboni ha penjat una fotografia visitant la sinagoga d'una comunitat israelí de Barcelona just després, o poques setmanes després de sortir del govern Colau. Això també és electoralista?
Miri, més li diré una cosa. El senyor Trias també l'ha visitada i no s'ha penjat cap foto.
Clar, és que generalment de tots els partits es visiten a referents de comunitats religioses i amb la comunitat jueva tenim unes relacions excel·lents.
Suposo que té una clara intenció.
No ho sé, caldria preguntar-li.
O sigui, una notícia com aquesta.
Si algun dia doncs ve, li preguntes. Potser sí. Jo la veritat és que si és així, és una llàstima. O sigui, no tot val per afrontar una campanya electoral, vaja.
Encor Mesa, assessor de l'alcaldia d'En Comú Podem, Francina Vila, regidora de Junts a l'Ajuntament de Barcelona. Veurem què passa al plenari del, si no equivoco, el proper dia 24.
Plenari extraordinari.
Estarem atents.
Sí, eh? Veurem quan és
per l'oposició,
plenari.
Per tota l'oposició, no pas pel govern.
Sí, sí, convocats
per
l'oposició,
per
perquè ho ha demanat. Jo sempre dic que quan arriba la part més interessant del debat és quan queda un minut. Sempre, sempre. Encor, Francina, moltíssimes gràcies per convidar-nos avui, gràcies, per ser avui aquí. Que vagi molt bé.
Un plaer.